Hola a tothom! Us parla Antoni Rodon i aquesta és una nova edició del podcast del Pati Descobert. Marvin Joan, com estàs?
Hola, bon dia, Toni. Doncs res, seguim confinats, però almenys ara hem pogut sortir una estona amb els nens al carrer i, va, això ha suposat una alenada d'aire fresc, no? I per què no dir-ho també d'esperança? Per cert, deixa'm remarcar, no? Ja que es van veure tantes imatges d'aglomeracions, em sembla que aquests darrers dies, no, això no s'ha repetit, no? I, per tant, crec que la gent ha pres consciència del que tenim entre mans.
Doncs mica en mica anem sortint d'aquesta situació de normalitat, esperem que sigui més aviat que tard. Deixa'm que comenci el podcast d'avui amb una pregunta. Tu bé saps que hi ha un debat aquests dies molt ampli sobre si la crisi que estem vivint aquests dies farà que canviem la nostra manera de fer o d'actuar o de pensar, no? No sé, en aquesta dimensió que va entre canviar molt i quedar-se igual, no sé on et situaries tu mateix.
Bé, és que jo crec que en realitat no hi ha alternativa, no? La crisi del Covid en realitat ens ha demostrat que hem de replantejar-nos certs mecanismes, no? que abarquen un ventall molt ampli d'aspectes en les nostres societats. Això abarca des de la despesa pública, evidentment amb la sanitat al capdavant, com parlarem avui, però també les prestacions socials, però abarca el rol de l'Estat, el consum de combustibles fòssils, la generació de residus, però també hàbits de lleure, com el turisme, que ja en parlarem segurament quan el confinament s'acabi, les relacions socials, etc etc. Jo crec que el món que ens ve al davant de cap manera serà el mateix que hem conegut i, per tant, jo crec que cal que és molt important que en siguem conscients i que ara el comencem a pensar, no? I l'adaptem millor possible a la nova realitat, aprofitant per millorar, doncs, en aquells aspectes que anaven més coixos, que per cert en són bastants.
Doncs ja ho has deixat entreveure una mica, perquè de fet una de les preguntes més immediates que es presenten arran d'aquesta crisi del coronavirus és si fruit d'aquesta crisi, per exemple, voldrem gastar més en determinats serveis públics, com bé deies ara, no? Per exemple, un d'aquests serveis públics és la salut. I aquí ens preguntem avui, serà així? Estarem, quan acabem aquesta crisi, més a favor de fer créixer la despesa sanitària? I sobretot, per què? Com veurem a continuació, respondre a aquestes preguntes no és gens senzill i per dir-ho com ho fa un podcast veí, en el programa d'avui intentarem posar una mica de llum a la foscor.
El pati descobert. Ciència política en confinament.
Avui saludem a la Judit Vall, professora investigadora a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Hola, Judit, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs bé, confinada aquí amb els nens i combinant recerca acadèmica amb deures de segon i quart de primària, però no ens podem queixar. Estem bé de salut i, per tant, molt bé.
Ens fa molta il·lusió parlar amb la Judit, no només perquè la seva investigació és fantàstica, sinó també perquè això és un podcast de ciència política i ella és economista. Espero que no estiguis molt incòmoda.
Estic supercòmoda.
Molt bé. Molt bé. Més concretament, hem volgut parlar amb la Judit perquè, juntament amb dos companys, el Dirk Foremi i la Pilar Sorribas Navarro, de la Universitat de Barcelona, fa poc han fet públic un estudi que han estat fet aquests dies que es titula Living at the Peak, Health and Public Finance During the COVID-19 Pandemic. En aquest article es pregunten precisament alguna de les coses que us anunciàvem al principi. I en particular, el que vol fer la Judit i els seus coautors és volen saber per què la gent vol gastar més en salut, posant sobretot especial èmfasi en la relació entre la crisi actual i aquesta preferència en gastar més o menys. De fet, una de les primeres coses que et volíem preguntar, Judit, està relacionada amb una de les qüestions que dius al principi de l'article. Segons dieu, sabem moltes coses a nivell acadèmic de per què la gent vol redistribuir la riquesa, però sabem molt menys en si la gent vol gastar més o menys en salut i per què això passa, no?
Sí. És un tema que no està gaire clar perquè el que sí coneixem són correlacions entre variables, no? Doncs que estan relacionades amb una predisposició més o menys alta a pagar per tenir un sistema de salut públic. Però és molt difícil en aquest context establir la causalitat, és a dir, veure quines són les variables que determinen o que fan que la gent augmenti o disminueixi la disposició a pagar per un sistema de salut públic. Llavors, el problema bàsicament és que no hi ha experiments, no hi ha canvis bruscs que afectin de manera exògena aquesta predisposició o el finançament de la sanitat pública i, per tant, és molt difícil en aquest context establir la causalitat. Per exemple, sí que hi ha variables personals que estan relacionades amb gent que té una disposició més alta o més baixa a pagar, però no està gens clar que aquestes variables personals siguin la causa de que la gent tingui una major o menor disposició a pagar pel sistema de salut públic.
És a dir, una mica perquè els nostres oients ens entenguin, per nosaltres ens pot semblar una qüestió òbvia, però aquí no es tracta simplement d'agafar dos individus i comparar el que pensen, no? Perquè això ens pot donar molts problemes a nivell metodològic, veritat?
Exacte, exacte, perquè aquests individus poden tenir algunes característiques personals diferents que siguin aquestes característiques personals les que determinen la major o menor disposició a pagar pel sistema de salut públic. Per exemple, poden tenir conviccions polítiques diferents, vosaltres que sou més bé de ciències polítiques, i això sigui el que realment fa que tinguin una major o menor disposició a pagar per la salut pública, però també podria ser la seva edat o el seu nivell d'educació o qualsevol altra variable. I, per tant, aquí, en l'article que hem presentat, el que intentem fer és doncs donar un xoc, no? una actuació externa, que en el nostre cas és una informació, i veure com aquesta informació afecta la disposició a pagar pel sistema de salut públic.
Això és el que nosaltres coneixem, no, com la lògica experimental, Judit. Ens podries explicar una mica més concretament quins són els tractaments que doneu en aquests individus i quines conseqüències tenen sobre les seves percepcions?
Sí, agafem un terç de la nostra mostra, és a dir, tenim dos experiments, que els dos són informació, i per tant agafem un terç de la nostra mostra i li donem el primer tractament d'informació, un altre terç de la nostra mostra i li donem el segon tractament d'informació, i l'últim terç és el grup de control i per tant aquests no estan exposats a cap tractament i els fem servir com a control. Llavors, el primer tractament que fem és els hi passem un vídeo molt curt on els hi ensenyem, els hi mostrem dades reals sobre el que és la fatality rate per grups d'edat. És a dir, quantes persones es moren dintre del grup d'edat, el que estem considerant, sobre el total de persones infectades. I, per tant, els hi fem de manera així una gràfica que jo crec que és molt clara i els hi ensenyem que les persones de més edat pues, tenen una probabilitat molt més alta de morir si estan infectades pel Covid i que les persones més joves tenen una probabilitat més baixa de morir si estan infectades pel Covid. Llavors, amb aquest tractament, el nostre objectiu és veure si tu estàs en el grup de més risc, és a dir, si tu estàs en el grup de més edat, això fa que la teva disposició a pagar pel sistema de salut públic augmenti més. I el segon tractament que donem amb aquest segon terç de la nostra mostra és un tractament sobre la incidència de l'enfermetat a cada una de les comunitats autònomes. És a dir, quantes persones sobre el total de població d'aquella comunitat autònoma donen positiu per Covid. I això, una mica la idea aquí és que tu t'adonis, com a individu, de la probabilitat que tens de ser infectat o de donar positiu per Covid, donant-te aquesta informació sobre quantes persones estan infectades a la teva comunitat autònoma. I veure també si aquesta major o menor probabilitat de donar positiu per Covid dins de la teva comunitat afecta la teva disposició a pagar pel sistema de salut pública.
Molt bé, de fet, per resumir, és a dir, el que feu és dos tractaments diferents. Potser la primera pregunta més senzilla és com és que vau decidir fer-ne dos? Quina és la lògica que hi ha aquí?
Doncs perquè volíem veure tant la dimensió aquesta més de l'edat com la dimensió aquesta més regional. És a dir, volíem veure com està dintre del grup de risc en quant a edat o en quant a regió afecta la teva disposició a pagar pel sistema de salut públic i, de fet, veiem diferències.
En quin sentit?
Doncs veiem que és, o sigui, que afecta molt més, augmenta molt més la teva disposició a pagar pel sistema de salut públic si tu estàs dins del grup de risc en quant a edat. I en canvi, que és el tractament de la mortalitat. I en canvi, els efectes també són positius, però són menors si tu reps el tractament en el que t'informem sobre la teva probabilitat de ser positiu dintre de la teva regió.
És a dir, que té més importància la teva edat que no pas si la teva regió està molt o poc afectada, no?
té més importància o té més efecte el primer tractament, que és sobre grups d'edat, el risc sobre grups d'edat i en el que ens focalitzem a la mortalitat, que el segon tractament, que és més l'àmbit regional i és més en el tema d'infectar-te o no, no tant en el tema de morir.
Per tant, i una mica clar, la pregunta és com és que hi ha aquestes diferències entre els dos tractaments?
No, això no podem...
Aquí només podem especular, no, diguéssim?
No, les causes de per què hi ha aquestes diferències no les sabem, no... Són molt difícils, poden ser molt, molt diverses. El que sí que sabem és que, per exemple, doncs, quines persones dintre d'aquests grups responen més. I això sí que, doncs, com deia, no? El que veiem és que les persones de més de 60 anys, que són les més afectades tant en l'àmbit de la mortalitat com en l'àmbit de la infecció, doncs, aquestes persones són les que tenen una resposta molt més gran en quant a augmentar la disposició a pagar pel sistema de salut pública.
I després, un cop han vist els experiments, els pregunteu, a més, com voldrien gastar el pressupost, no? I els individus han de jugar i dividir la despesa en 9 categories diferents, no? Incloent l'educació, la salut, la defensa, etc, etc. Què és el que trobeu? El tractament té un efecte en les persones en com volen distribuir els seus pressupostos?
Sí. El que veiem és que abans, és a dir, això ho comparem amb una pregunta, és a dir, vam agafar exactament la mateixa pregunta que la que hi ha al baròmetre sanitari del 2018, per poder-ho comparar. Llavors, el que veiem és que la resposta al baròmetre del 2018, al baròmetre sanitari del 2018, la inversió en sanitat ja era la despesa dins de tots els ítems dins del sector públic ja era la que tenia una major resposta per part de la població. Però veiem que això, en la crisi actual, sanitària actual, això augmenta de manera molt gran. Això és el que veiem. Si ens fixem només en el tractament, el que veiem és que el tractament, com deia, de la mortalitat, augmenta la disposició a pagar pel sistema de sanitat pública només en aquell grup en el que té un risc més important, que són els majors de 60 anys.
Per tant, això ens està portant potser a la pregunta que feia el Toni abans, no? Ens està deixant entreveure quin és el potencial mecanisme causal que hi ha darrere, no? Que és percepció de vulnerabilitat, risc, no? Associat a persones que són molt grans.
Sí. De fet, el que veiem és que les persones majors de 60 anys tenien tendència a destinar una proporció menys important a la sanitat. Per què? Doncs perquè aquest grup de població té tendència a donar més importància al pressupost públic als temes, per exemple, de pensions. I, per tant, si ens fixem a com distribuïen el pressupost públic les persones majors de 60 anys, donaven una importància menys gran, relativament menys gran, al sistema de sanitat. I el que veiem és que, respecte als joves, i el que veiem és que un cop apareix la crisi i un cop donem aquests tractaments, aquesta diferència desapareix. I, per tant, les persones de més de 60 anys augmenten la seva predisposició a pagar pel sistema de sanitat pública, és a dir, augmenten la proporció de diners del pressupost públic que destinarien a sanitat i això fa que igualin aquesta proporció a la que tenen la gent més jove, que típicament destina o diu que destinaria menys diners a per exemple, a les pensions públiques, perquè és una part del pressupost que a ells no els hi afecta.
Per tant, perquè l'oient ho entengui perfectament, amb anterioritat, entre les persones on no hi ha tractament, les persones de més edat volen gastar una despesa menor en sanitat, però en el moment en què els introduïu el tractament hi ha una convergència en els joves. Això és realment un resultat molt i molt i molt interessant.
Exacte. Sí. Ells veuen el risc que té per la seva salut i, per tant, augmenten la predisposició a pagar pel sistema de sanitat pública.
Hi ha un altre resultat que m'ha semblat molt interessant del vostre estudi, Judit, que és quan parleu de salut mental, perquè en el vostre qüestionari que vau fer, juntament amb les preguntes en les que teníeu el vostre tractament, el vostre experiment, feu algunes preguntes sobre com se sent la gent a nivell de diferents indicadors de salut mental. I allà em temo que la imatge que en surt, sobretot quan en compareu amb el passat, no és massa bonica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, 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 és bastant preocupant. Primer deixem posar l'èmfasi en que els resultats de salut mental no tenen res a veure amb l'experiment, són independents de l'experiment. Aleshores, el que veiem és agafem les mateixes quatre preguntes que les que hi ha a l'Enquesta Nacional de Salut del 2017, per poder-ho comparar exactament a les mateixes dimensions de salut mental. I en particular preguntem sobre si tenen problemes per dormir per culpa de les preocupacions, si estan constantment tensos i sobrepassats, si tenen la sensació de que no poden superar els seus problemes i, per últim, si se senten poc feliços i deprimits. Llavors, el que veiem és que quan ho comparem amb els resultats de l'Enquesta Nacional de Salut del 2017, el que veiem és que la nostra enquesta, que la vam passar durant el 2 i 3 d'abril, que era en el moment àlgid de la pandèmia, pràcticament es multipliquen per dos les persones que contesten que en aquestes dimensions que acabo de mencionar de salut mental estan molt més, per exemple, preocupats o infeliços o deprimits de lo habitual. I, per tant, es multiplica per dos. Si ens fixem en un exemple, per exemple, amb el tema de sentir-se deprimit, doncs passen a les persones que diuen que es senten molt més deprimits de l'habitual, passen de l'11% al 2017 al 30% durant l'actual crisi. Sí, és un augment molt important. Pràcticament es doble totes les respostes així més negatives, no? De que se senten més preocupats i menys incapaços d'afrontar les seves preocupacions, doncs de lo habitual això es multiplica per dos. També m'agradaria destacar que si ens fixem en com es distribueix això sobre la població, sobre els diferents grups poblacionals, veiem que tot i que afecta a relativament pràcticament tota la població, veiem efectes una mica més grans, més intensos, sobre les dones, que sempre som el col·lectiu més perjudicat en diverses dimensions, la gent jove, la gent amb nivell més baix d'educació i la gent amb unes rendes més inestables. Per tant, tot i que la salut mental amb aquestes dimensions empitjora per tots els grups poblacionals, aquests que acabo de mencionar són els més afectats. I, per tant, els que estan menys afectats, tot i que també ho estan, serien les persones amb rendes més estables, és a dir, les persones amb un contracte permanent i les persones que tenen un contracte de funcionari, i les persones de més de 60 anys que també tenen una renda molt més estable perquè la majoria d'elles són pensionistes.
I, per tant, això potser ens pot portar... Suposo que és difícil de saber fins a quin punt això tindrà conseqüències en la salut mental més a mig termini i a llarg termini, però suposo que també, pel que tu comentes, podrà tenir relació amb l'evolució de l'economia i l'estabilitat econòmica de les llars, no? Si l'economia aconsegueix remuntar ràpidament i la gent aconsegueix tenir ingressos, estabilitat laboral, etcètera, etcètera, és possible que la salut mental torni en un estat previ crisi. Si això no passa, podem estar parlant de conseqüències bastant importants sobre la salut mental.
Sí, sí, sí. De fet, el nostre objectiu és poder repetir l'enquesta sobretot quan comencem a sortir del confinament, no? Per veure si aquests efectes, que ara són clarament a curt termini i no podem dir pràcticament res de com això evolucionarà a llarg termini, per poder veure una mica què passa a mig termini, no? Quan comenci el desconfinament. Per tant, el nostre objectiu és repetir aquesta enquesta i veure una mica si això veiem que és una tendència estable o si ha sigut simplement un efecte a curt termini. Però el que sí que puc dir és que pel que hem vist de revisió de la literatura, hi ha altres estudis, sobretot en el tema de salut mental, que es fixen en altres èpoques de confinament i de pandèmia, per exemple, en l'època del SARS, en l'època de l'Èbola, etc., on hi havia també alguns grups de la població que van estar subjectes a un confinament, i el que veuen en aquests altres estudis previs és que aquests efectes, diguem, d'estrès posttraumàtic tendeixen a mantenir-se en el temps. Hi ha bastants estudis que troben un efecte més aviat permanent al cap de 3 i 6 mesos. Aleshores, com que els efectes que nosaltres estem observant a curt termini són en quant a l'impacte, els veiem que són molt grans, la magnitud d'aquests efectes és molt gran, això ens fa pensar que serà un efecte persistent. Potser no amb la mateixa magnitud, però que costarà de tornar als nivells precrisis.
Molt bé, Judit. Escolta, això és fascinant i, evidentment, et tornarem a trucar quan feu aquest estudi, aquest follow-up que ens comentaves que teníeu previst. M'ha agradat molt l'última resposta perquè has fet un clàssic acadèmic de quan et pregunten una certa opinió que has dit no ho sabem, això ha estat bé. Ara, si et sembla, perquè també ho faig, és un clàssic. Si et sembla, però ara faré el rol de periodista i t'ho tornaré a preguntar. Si haguessis d'apostar, diguéssim, entre aquells que diuen que a Catalunya ens tornarem molt més a favor dels serveis públics i entre aquells que diuen que no, que tot seguirà igual, és a dir, una escala del 0 al 10, però d'alguna manera, no sé què ens diria la Judit.
La Judit és de mena optimista i, per tant, jo et contestaré que jo crec que sí, que crec que això canviarà una mica la gent i una mica el pensament de la gent i una mica la importància que la gent dona als serveis públics. Jo vull pensar, i estic convençuda, però perquè tinc aquest caràcter una mica optimista, que la gent s'adona de que la gent s'ha donat, degut a la crisi sanitària, de la importància de tenir un sistema de salut pública i de la importància de cuidar els professionals de la salut pública i de donar un bon servei i unes bones condicions perquè ells puguin desenvolupar la seva feina, que d'altra manera la fan de manera molt motivada, molt intrínseca i amb una qualitat assistencial brutal amb les condicions que siguin. I, per tant, jo estic convençuda de que sí, de que la gent tindrà una major disposició a pagar pel sector públic i que això es veurà traslladat amb increments dels pressupostos públics que aniran destinats a la sanitat.
Molt bé, veurem quin impacte té aquesta crisi en els serveis públics, en la nostra societat, no només en la sanitat, en el medi ambient, en moltes altres qüestions. Recordeu, aquest és un estudi fet per la Judit Vall, el Dirk Foremi, la Pilar Sorribas Navarro, tots tres de la Universitat de Barcelona. El tuitarem quan quan publicitem aquest podcast. Judit, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i esperem tornar a saludar-te aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta tasca que feu de difusió i que ens ajuda tant a tota la gent que estem fent investigació al país.
Marc i Joan, ens saludem també d'aquí uns dies.
Fantàstic, que vagi molt bé.
Que vagi bé. Fins la propera.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu subscriure a este podcast, podeu visitar-nos a www.elpatidescobert.cat.